COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al 10 minuts arribem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, som COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, una abraçada forta per tothom. I començaré per fer una pregunta. Una pregunta, i el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Heu comprat mai alguna cosa al Top Manta? Jo que sé, qualsevol cosa, eh? Qualsevol xurradeta, des de una samarreta del Barça falsificada, perquè tot és falsificat, eh? Comencem per aquí. O un bolso d'aquests Bui Guatón que pots trobar, o jo que sé, un, no sé si en colònies, segurament també, en algun lloc, però habitualment no. O una gorra Stephen Klein, o jo que sé, coses així. Heu comprat alguna coseta d'aquestes? Unes ulleres. Ojo, per exemple, amb les ulleres de sol. Ojo, ja de pas dic això, ojo on les compreu, eh? Perquè los filtros UV, aquests d'ultraviolada, llum ultraviolada, vigileu amb tot això on les compreu. Però bé, a on anava? Que me'n vaig per les branques, que és molt donat amb mi. Heu comprat mai alguna cosa al Top Manta? El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. No demanaré respostes ni preguntaré a ningú, perquè en principi no és que sigui una il·legalitat, però et poden multar per això, ja ho sabeu. Responeu vosaltres a vosaltres mateixos. Això per què ho dic? Ho dic perquè ara que arriba el bon temps i l'increment del turisme amb el bon temps, els manters es tornen a fer visibles a la ciutat de Barcelona. Ja sabeu les grans històries i polèmiques que hem tingut amb tot això i el perjudici pel comerç local que hi ha davant de tot això, no? Aquí podríem entrar altres coses. Entrarien altres variables, com els preus, com aquesta gent té dret a sobreviure. I és cert, pobres, la culpa segurament no és directament d'ells. Això també estaríem d'acord. Però serien altres coses, eh? Bé, quan parlem de turisme i parlem d'estiu, i si parlem a la ciutat de Barcelona com a exemple, i aquí ja entraria tota la costa, eh? Tots els punts turístics, però agafarem Barcelona perquè endèmicament té turisme tot l'any. I especialment a punts emblemàtics com les Rambles, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia i el metro, també estan al metro, i no només a les estacions, sinó també a les andanes, incloses. Des de l'Ajuntament de Barcelona consideren que aquest fenomen és residual al Top Manta. Aquí també podríem entrar a discutir des del punt de vista que se ve. Ja sabeu que les dades, a vegades, quan tens dades, les fas ballar i presentes una cosa. O és una cosa residual, en aquest cas per l'Ajuntament de Barcelona, o és un greu problema, en aquest cas pels comerciants. Ja sabeu que són les mateixes dades, però en funció... És com quan hi ha una manifa. Quan hi ha una manifestació, està la gent que ha anat segons els organitzadors i segons la Guàrdia Urbana. Ja sabeu que rarament coincideixen aquestes xifres. Doncs el sector econòmic, comercial i també l'oposició diuen que això és encara un greu problema i demanen que es mogui fitxa. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
No et faré la pregunta. No, la pregunta per tu, eh? La pregunta abans de...
Jo no tinc cap problema. Ara ja, un cop fet, ja no crec que em puguin multar. Però, clar, una samarreta, en el meu cas del Madrid, és com la del Barça, és igual. Bé. És caríssima. Clar, si hem de comprar 4 a, quant, 60 euros o més?
Sí. No,
sin
no,
dorsal i sin número.
És que aquí entraríem en un altre debat, que és els preus...
Sí.
Del per què, no? Aquí seria un altre debat, això.
Doncs, clar, igual pel preu d'una...
Que quan hi ha preus abusius, o que pot entendre's com un preu abusiu, dius, oh, pues me busco altra cosa. Pues això és una altra cosa.
Jo ho reconec, que ho he fet.
Com tenim ja el tema?
Aquí ho deixem.
Deixem aquí, no caminem més pel basal.
No, és un problema latent a la ciutat de Barcelona, i diu l'Ajuntament que és un problema residual, un fenomen residual. Clar, si parem atenció a les dades del 2019, sí, ara potser la cosa va menys. Llavors es van arribar a comptabilitzar fins a 1 miler de manters. Però, en tot cas, el problema continua estant present. Pimec va quantificar llavors en 130 milions d'euros les pèrdues del comerç de proximitat per la presència del Top Manta. 65 milions en concret en el comerç i la resta a la indústria local. El cert és que els venedors, principalment d'origen subsaharià, es mouen en petits grups, majoritàriament ho fan en metro, i mantenen una comunicació constant per evitar els controls de la Guàrdia Urbana. No sé si ho has vist, que es posen fins i tot a les andanes, jo ho he vist, a la línia 1 del metro de Plaça Catalunya, i fa una mica de sensació d'angoixa, perquè dius, com això es posi una mica més de gent, clar, vull dir...
Podem tenir una desgràcia.
Exacte, vull dir, per això també l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana, va incrementar la presència a la zona. I també s'ha de tenir en compte el pla Endreça de l'Ajuntament de Barcelona per garantir l'ordre a l'espai públic. Aquí és on s'ha d'emmarcar aquest increment de la seguretat, per exemple, al metro, que afronta un dels seus principals reptes, que és evitar la proliferació d'aquesta pràctica. I l'any passat, per exemple, es van interposar més del doble de multes contra el Top Manta que el 2023. Però Barcelona té coses molt singulars, o iniciatives sí, molt singulars, com, per exemple, el sindicat de manters, impulsat, o si no impulsat, diguem-ho així, emparat per l'anterior alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Sindicat de manters és autodenominat, eh?
Sí, sí, xupi guai.
T'ho poso com a exemple perquè ha creat una marca de roba pròpia, però la gràcia de tot plegat, per exemple, és que ha posat al mercat una samarreta que s'assembla molt a la del Barça. No té l'escut, eh? No és allò i no té el mateix eslògan, però clar, té els mateixos colors. És blaugrana. I a més, amb la ratlla aquí... Bueno, ja em perdonaran els seguidors del Barça, jo en això no...
Sí, la ratlla al mig, sí, d'aquelles, sí.
És així. I no és barat aquesta samarreta, precisament. Costa 55 euros. I clar, aquí se la poden colar algun turista despistat. O sigui, fins i tot juguen amb això. I aquest sindicat, no oblidem, està subvencionat per les pròpies administracions, que també lluiten al seu torn contra el Top Manta.
És curiós, doncs, que agafin aquesta samarreta, facin imitacions i la venguin a 10 euros. A veure què els hi semblaria.
A veure, poden dir, no és una falsificació perquè no té l'escut del Barça, és cert, no és, és de cotó normal, és una samarreta de cotó, però clar, si tu veus els colors així de lluny, és que
és igual. La poden curar. Bé, doncs parlem sobretot de l'impacte que hi ha al comerç local, sobretot per la pèrdua que hi ha, i no oblidem que aquesta, insisteixo, que hi ha moltes branques aquí que podrien parlar, insisteixo, que quedi clar. Que quedi clar que podrien parlar si els preus són abusius i per això la gent busca productes pirata, o també podrien parlar de la situació d'aquests manters, que s'han buscat la vida, s'estan buscant la vida. Són altres branques. Però ara parlem de l'impacte al comerç. I per això parlem amb la Mònica Gregori, que és presidenta de Pimec Comerç. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies. Jo estava posant aquestes pèrdues de 1.000 milions en el sector. Com afecta tot això al sector del comerç?
Bueno, doncs, com molt bé has dit, té unes greus conseqüències per tot el nostre teixit comercial, amb conseqüències en l'àmbit econòmic, social i urbà del nostre país. Una mica és el que suposa una competència deslleial, que afecta doncs, a tot el teixit comercial. Vull dir, igual que tot el comerç de proximitat doncs, compleix totes les seves obligacions a nivell fiscal, laboral i de seguretat, doncs tots aquests venedors, diguéssim, il·legals no compleixen ni cap mena de costos que té, que sí té el comerç local, no? Em refereixo doncs, a lloguers, a les llicències, doncs, activitats, d'obertures, a taxes d'ocupació de la via pública, taxes d'escombraries, totes les assegurances. Clar, aleshores, és com una competència deslleial molt, molt lliure. O sigui, és com jugar amb un desavantatge respecte als que compleixen les regles del joc i que, a més, doncs, ens donen després uns ingressos a nivell de taxes que ens permeten garantir l'estat de benestar del nostre territori, no? Gràcies a aquesta recaptació de taxes, doncs, els nostres ajuntaments poden invertir en l'espai públic, en les escoles, en els nostres hospitals, en tot, no?
El fenomen del Top Manta ha pujat o no?
Les dades que tenim realment són bastant preocupants. Un estudi que vam fer a Pimec Comerç, que és del 2019, avaluava aquí a Barcelona amb unes pèrdues de 130 milions d'euros anuals, dels quals 65 milions tenen un impacte directe sobre el comerç. Això el que comentàvem abans, doncs suposa tancar persianes, suposa pèrdua de llocs de treball nostres locals. Aleshores, el que hem de fer aquí una miqueta de treball entre tots, per una banda, a banda de tenir una actuació ferma i decidida, d'acord? Perquè doncs, s'han de reforçar inspeccions, s'ha de coordinar entre els diferents cossos policials, s'han de definir unes sancions per evitar que es permetin aquestes pràctiques, no? I el que comentava abans, de que aquestes persones venen aquí a guanyar-se la vida, doncs bé, potser hem de ser molt creatius amb temes sancions i aquestes persones donant-los una altra sortida. Tenim una pila de sectors i d'oficis amb una manca de mà d'obra tremenda. Doncs potser aquests perfils els hem de professionalitzar, formar i col·locar en sectors que necessiten mà d'obra. O sigui, ningú diu de no ser solidaris o integradors, però no d'aquesta manera. D'acord. Perquè això crea un greuge molt gran de cara als que sí que complim les regles del joc i estem fent mans i mànigues per arribar a pagar-ho tot pel bé del nostre país, no?
Les administracions creus que estan fent prou?
A veure, jo em faig càrrec, i jo no sóc qui per dir el què, no? Em faig càrrec que tot, legislar-ho tot és complexa, però aquí és molt important tenir una activació ferma i decidida. Penso que sobretot s'ha de coordinar molt bé entre tots els agents que intervenen, sobretot cossos policials, perquè també suposa una desmotivació pels cossos policials, doncs fer un gran esforç per atindre'ls i que després en unes hores ja tornin a estar al carrer sense cap mena de conseqüència perquè ho tornaran a fer, no? Aquí el que diem, hem de ser una mica seriosos i ferms i aplicar una sèrie de sancions que impedeixi que aquestes activitats es repeteixin. I aquí ja que fer un altre treball, aquest sí que és molt i molt important a nivell de país, de cultura de país, que entre mitjans de comunicació i administració doncs fem molta conscienciació a la ciutadania de que darrere d'aquestes aparentment inofensives compres realment hi ha un dany directe al comerç del barri i sobretot al conjunt de la societat, perquè doncs el que diem, aquestes vendes il·legals ocupen espais públics i hi ha convivència sense cap mena de permís. Espais públics que potser bloquegen vies d'evacuació, que després poden suposar un problema de seguretat ciutadana, que també vulneren els nostres drets com a consumidors, perquè quan comprem aquest tipus de comerç irregular, doncs no tenim cap mena, com a consumidors, no tenim cap mena de garantia ni possibilitat de fer cap mena de reclamació, no? Per tant, també es posa en risc la seguretat i salut dels consumidors. Aleshores, és important fer un treball de conscienciació de com es va fer antigament que abans fumar era una cosa, sí, un acte ben vist socialment, no? I en pocs anys, quan ens vam donar compte realment de les conseqüències terribles que tenia i vam passar de que fos un acte ben vist socialment a que fos molt mal vist, no? En aquest sentit, també hem de conscienciar la ciutadania en aquest aspecte, perquè ja no ho vagin a comprar ells.
Doncs, Mònica Gregori, presidenta de Pimec Comerç, escolta'm, gràcies per atendre la nostra trucada i respondre les preguntes, explicar-nos la situació. Molt amable.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
Sempre un plaer, sempre un plaer. Insisteixo en una cosa, i ella també ho mirava, la Mònica, que això es pot enfocar de moltes coses. De fet, és un arbre que té unes quantes branques per mirar, Bé, de seguida parlarem d'escriure. Què diu la teva lletra de tu? Bé, quan parlem de grafologia, segurament la primera cosa que ens ve, que us ve al cap és el tema de a veure què diu de la meva personalitat la signatura, o com escric. Bé, això bàsicament entra més en una paraciència, en una conspiranoia pràcticament, més que una realitat. Això no està del tot científicament comprovat. Bé, no està comprovat científicament, però sí que la grafologia s'utilitza per coses bastant més serioses que saber com ets. I és el pèrit grafològic per autentificar documents o signatures de documents. En parlarem d'això perquè és una professió interessant i parlarem amb una dona que porta molts anys en tot això com a pèrit cal·lígrafa. Però abans, recordeu que podeu enviar, si teniu dubtes sobre malalties relacionades amb l'ull, ens podeu fer una consulta. Perquè el doctor Adolfo Vivar va dir estarà tots els dilluns amb nosaltres, aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra, i a migdia Cope Catalunya i Andorra, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre oftalmologia i totes les malalties relacionades relacionades amb la visió. Així que no t'ho perdis. No t'ho perdis. I el mail, clar, no anava del mail. El mail per si teniu cap dubte, qualsevol dubte sobre malaltia, jo què sé. És que ara mateix... Sempre dic, m'apuntaré unes quantes per dir-les en antena i mai me les apunto. Parlo sempre de la miopia, o l'astigmatisme, o catarates, o despreniment de retina. No sé, hi ha moltíssimes coses que hi pot haver. Si tens qualsevol dubte, radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ven al balneario de Panticosa, un lugar donde el tiempo se detiene entre montañas imponentes y aguas termales milenarias. Una combinación perfecta de bienestar, confort y conexión con la naturaleza. Regálate el descanso que mereces. Más información en panticosa.com.
Parasol, ulleres... Ah, i el flotador rosa en forma de flamenc.
Aquest estiu viatja amb Grimaldi a Sardenya amb el teu cotxe, amb tot i amb tots. Amb un 15% de descompte i nens gratis.
¿Has probado las nuevas delicias de Oliva Jaén? El mejor jamón al corte de la región y nuestros nuevos productos. Salazones, cremas de pistacho ecológicos y mucho más. Oliva Jaén, 93-666-9173. Los mejores productos artesanos. Estamos en la calle Josep María Molina, 28 de San Feliu de Llobregat, entre el Hotel Centre i el Mercat. 93-666-9173.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salut i assegurances mèdiques.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Precisament al WhatsApp del programa, el 699-1309, la setmana passada estaven regalant, estaven convidant, millor dit, a anar al Festival Íntims a veure l'Stephen Morrison, que feia aquest jazz fantàstic, i el Manuel va ser un dels que els hi va tocar, ens ha enviat un WhatsApp escrit, no de veu, al 699-1309, doncs agraïm les entrades que li van cantar. Doncs mira, per això, ho dic perquè em satisfà que t'hagués agradat el concert de l'Íntims en aquest format tan fantàstic. I aprofito, igual que ha fet el Manel, si teniu qualsevol comentari, qualsevol comentari a fer sobre les entrevistes que fem, sobre les xerrades que fem aquí, sobre allò que hem parlat del Tom Manta, si teniu qualsevol anècdota, qualsevol història que creieu que podeu aportar o opinar, ho podeu fer. Podeu fer al 699-1309. 699-1309 és el nostre WhatsApp. Allà missatges escrits o de veu. Anem a parlar de l'escriptura. Un cal·lígraf. Què fa un cal·lígraf? Doncs mira, faré un petit resum i ràpid. Un cal·lígraf el que fa és... treballa dins de l'àmbit judicial i dona assessorament tècnic a un jutge o en privat també, sobre l'analítica, l'anàlisi de textos, signatures en paper o impressions de qualsevol tipus. Això fa un cal·lígraf. Sí, sí. De fet, hi ha una especialitat per ser pèrit cal·lígraf, que l'especialitat seria la perícia cal·ligràfica en aquest cas, no? De fet, a Espanya Aquesta especialitat no és una formació oficial, sinó que s'estudia en centres o acadèmies privades. Aquest és un què, no? I aquí, aquesta és la part seriosa. La part seriosa d'un cal·lígraf, d'un pèric cal·lígraf. Però està l'altra part. L'altra part més, que no sé si ens dona temps a parlar amb ella, perquè m'interessa més la part més oficial, i després està la part de què dice tu litra de ti. Según com firmes, eres más listo o más tonto. O según com signes, ets més simpàtic o més... Bé, això entra ja dins les ciències... anava a dir paranormals. No seria una paranormalitat, però entraria pseudociència. Aquesta seria la paraula. Pseudociència. Però parlem de què és un perit cal·lígraf. Què fa? Parlem amb la Imma Lidón, que porta molts anys, Imma Lidón Corbí, en tot això, que és perit cal·lígrafa. Imma, bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Imma. Bé, d'entrada, la grafologia, què és? A què es dedica? Quin és l'objectiu de la grafologia?
Mira, la grafologia és una disciplina que es sustenta amb un conjunt d'hipòtesi, de teòriques, de teories, que postulen que a partir de l'estudi de l'escriptura manuscrita es pot definir la identitat de l'individu, llavors estaríem parlant de lo que és els informes grafològics de personalitat, i també del reconeixement de l'autoria d'un escrit, que seria del que estaves parlant inicialment, que era identificar doncs, si una firma o una escriptura l'ha fet una persona o una altra.
A què es pot aplicar?
Mira, el que t'he dit en principi, no?, que és la interpretació de la personalitat, no?, la grafologia judicial, després...
Per fer 5 cèntims, grafologia judicial què seria exactament?
Mira, la grafologia judicial doncs és quan doncs hi ha una persona que diu, mira, jo aquest document no l'he firmat mai o no recordo haver-lo firmat mai, o no reconec l'escriptura, perdó, no reconec la firma, o per exemple un testament hològraf, que encara que sembli mentida, encara es fan molts testaments hològrafs, o sigui, persones que en un moment donat o que es veuen propers a la mort i pensen, ai, no tindré temps d'anar al notari, i agafen un paper...
I ho escriuen.
I escriuen.
Llavors, els grafòlegs, el paper vostre seria autentificar que aquella escritura, aquella signatura és de la persona que diu que és. Una empresa pot encarregar un grafòleg, jo què sé, un informe sobre personalitat d'unes persones que vulguin contractar o no? Es podria fer això, sí?
Això és un altre dels vessants, que és la selecció de personal. O sigui, això és molt interessant perquè, clar, les empreses tenen doncs, els seus psicòlegs, que fan els processos de selecció, fan els seus psicotècnics, etc. No? Però arriba un punt que es troben amb un problema, i és que pot ser que hi hagi 4 persones amb un currículum idèntic i dius, a veure, aquests 4 que han quedat preseleccionats, ara jo a qui agafo d'aquests 4? Per què trio un i no l'altre? Aleshores, això no t'ho diran ni els psicotècnics, ni l'entrevista, ni el currículum, perquè les 3 coses que t'he dit es poden falsejar.
Llavors, clar, jo estava pensant ara, dic, carai, els grafòlegs segurament ara tindreu la vida una mica més difícil perquè cada cop s'escriu menys a mà, no? Com està afectant tot això? Sobretot a les persones que estan molt acostumades ara a escriure en ordinador, en mòbil i tal, i hem abandonat una mica, jo m'incloc perquè és veritat que cada cop escric menys a mà. No sé si això pot afectar o no pot afectar a l'hora de ser més precís o no.
Mira, això és un autèntic desastre, però un absolut desastre, però a veure, això està sustentat amb estudis i investigacions fets per neuròlegs i neuropsicòlegs, que ens parlen dels beneficis cognitius, t'estic dient,
sí, sí,
que aporta l'escriptura a mà. Perquè, fixa't, quan tu escrius, com a mínim, aquesta activitat inclou quatre processos cognitius. Primer, has de planificar el missatge, què vols dir, no? Aquest missatge l'has de construir amb unes unitats sintàctiques. Has de seleccionar bé les paraules, les que siguin més adequades. Has d'activar els processos motors per escriure. O sigui, la mà ha de seguir la teva idea i poder-la plasmar al paper, no? Mm. Llavors, clar, aquí, en aquests processos, intervenen diferents àrees del cervell. S'activen diferents sistemes neuronals que treballen junts. Llavors, això vol dir que quan escrivim a mà es posen en marxa alhora neurones de l'escorça prefrontal, frontal, temporal, parietal, occipital. Llavors, clar, això vol dir que les persones que escriuen a mà, sobretot a partir de certa edat, és que de 60 anys, no t'estic pas dient una edat molt avançada, a partir dels 60 anys tothom hauria d'escriure a mà una estoneta durant el dia. Perquè fent això estan enfortint la seva reserva cognitiva, estan millorant les funcions cognitives com la memòria, l'atenció, la concentració, la sensopercepció, el processament de la informació. I en el cas de que, per desgràcia, un dia arribessin a tenir un deteriorament cognitiu, si estan acostumats i escriuen cada dia, aquest deteriorament cognitiu avançarà més a poc que una altra persona que no escrigui.
D'acord.
No és només escriure, també és llegir...
Sí,
també...
sí, vull dir, és el conjunt de coses aquestes. De fet, hi ha un informe també catastròfic sobre el nivell de comprensió lectora a Catalunya, que està pel terra, vull dir que estaria
exactament.
Aquí i tot s'agafa de la mà. Imma Lidón, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
Un plaer. Doncs ja veieu, després estaria tot això. Què dice tu firma de ti? Ets una persona optimista, trista, alegre... Va, que de seguida en parlarem amb Gracare i després amb l'Aima Biodesportiu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Le ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Per cert, com està la salut del vostre cor? Després, a migdia Cope Catalunya, parlarem amb Minscor, perquè tinc una pregunta per fer-li amb ell. Si es pot trencar el cor per amor? Sembla una xorrada, la que em preguntaré. Igual arriba de mi. Però bé, és una pregunta que vull fer perquè hi ha una relació amb una malaltia. Té pregunta, eh? No voy a ciegas. Bé, Minscor ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya i cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, Minscor. Minscor està al carrer Folgueroles a Barcelona i a la web trobaré tota la informació. Minscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mi amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí y ahora tan cerca y comiéndote a verso. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer. Enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti.
Doncs parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Bon dia, José Miguel, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Imma. Escolta'm, lo del bus és per flipar, això, eh? El titular que estàveu comentant abans, els Mossos estan investigant un tret contra un bus de transports metropolitans de Barcelona a Barcelona. És un tret de perdigom, o no sé com ara mateix.
Sí, una cosa així. Sí, tot apunta que és una arma d'aire comprimit. Això va passar a Torre Baró dijous passat, a prop al voltant de 2:15 de la nit, al carrer de Sant Feliu de Codines, on un autobús de la línia 183 doncs, va rebre aquest impacte de... Bueno, imagina't, no?, l'ensurt del moment inicial, però sembla ser que era... un tret amb una arma d'aire comprimit, igualment, com et dic, un ensurt, no? El conductor del vehicle doncs, va sentir l'impacte d'aquest objecte que va travessar fins i tot un dels vidres laterals de l'autobús, sortosament mentre estava doncs, aturat en una parada, i no va resultar ferida doncs, cap persona. S'està investigant les causes i veure d'on procedeix, no? La procedència d'aquest impacte, i bueno, els companys es van desplaçar al lloc per avaluar la situació i veure què havia pogut passar. I com et deia, doncs ja ha obert una investigació per tal d'esclarir els fets.
Clar, estem parlant d'una situació... Bé, que les armes d'aire comprimint no estan prohibides, però jupaliro, no?
No, el que passa és que com estem vivint un escenari, no?, actualment, no?, a dia d'avui, doncs on estan proliferant les armes de foc, estan apareixent moltes notícies, ja ho sabem, als mitjans, no?, setmanalment, arreu del territori sobre incidents amb armes de foc, doncs, clar, situacions com aquesta, que en principi doncs, no revesteixen la gravetat que tindria una arma de foc, però al moment, no?, a l'ensurt inicial no te'l treu ningú, sobretot imagina't si hi ha, segons qui hi hagi a l'autobús, no?, doncs, evidentment l'ensurt pot ser molt gros.
Home, en principi suposo és possible que sí, pot ser una bretolada d'un nano que ha fet una bretolada, és possible, eh? Perquè vull dir, s'ha de tenir la ment una mica així doncs, per apuntar amb una arma d'aire comprimit contra els vidres d'un autobús, així que bé, ja veurem com s'aclareixi tot això. Afortunadament tot ha estat un ensurt, perquè el tema d'armes blanques ara a Alemanya s'està posant, anava a dir de moda, malauradament surten més notícies d'aquesta pandèmia d'agressions amb armes blanques. No sé que a Catalunya, com està la situació ara amb les armes blanques, Imma?
Continuem igual. Sí, evidentment continuem amb el pla que es va anunciar, no?, que va anunciar la consellera fa un temps, el pla d'AGA, i evidentment s'ha reforçat, no?, aquest intent de detectar totes aquestes armes. Pensa que durant molt de temps l'anterior departament no va tramitar els expedients sancionadors de la gent quan detectaven uns companys algú que anava amb arma blanca, doncs quan se'l deposava, no?, aquesta multa mai arribava al seu termini, no s'arribava a cobrar. Per tant, el missatge que hem estat enviant durant molt de temps Clar. És que portant l'arma blanca a la butxaca surt gratis, no? I això també no és l'únic motiu, no? Però també factors culturals i altres, no? Ens estan portant a normalitzar, no? Això de que per la nit, compte, vaig a sortir amb una arma blanca perquè no me passi nada, no? No dic que tothom ho faci, que tot el jovent ho faci, però evidentment sí que s'ha normalitzat d'alguna manera, no? I, bueno, doncs en aquestes estem, evidentment, que tot això se li ha de donar la volta i s'ha de revertir.
És un peu en la impunitat, un peu en la sensació de que surt gratis, un peu en la moda, perquè també té un punt de moda. No me va, que vull així com perquè no me passe nada, però bé.
És que això afecta la ciutadania, afecta els companys que estan al carrer, donant la cara, afecta, evidentment, a tothom.
Bé, més coses, perquè el cos de Mossos d'Esquadra ha detingut 4 homes relacionats amb un tiroteig de principis d'any a Tàrrega. I és el que ja feia temps que estaven dient que de cop hi havia més notícies, o almenys a mi m'espantava perquè... o m'alertava, més que m'espantava, el fet que cada cop hi havia més notícies relacionades amb tirotejos. En aquest cas s'han detingut aquests homes.
Doncs el que parlàvem fa un moment, no? En aquest cas, en aquesta família, en aquestes persones detingudes, que són membres de la mateixa unitat familiar, també se'ls investigava per tràfic de drogues, no? Això ha estat una detenció, doncs, fruit d'una investigació que portava la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, i també la Unitat d'Investigació de Cervera. I com deia, es van detenir 4 homes d'entre 19 i 43 anys, doncs, per una sèrie de delictes, entre ells desordres públics, tinença il·legal d'armes, salut pública, etc. No? Tot això es comença a investigar el 23 de febrer, quan uns desconeguts disparen 2 trets, en aquest cas 2 trets amb arma de foc, a la guia pública a Tàrrega, no? A més, en plena llum del dia, s'escolten 2 detonacions, sí que troben els companys quan arriben al lloc, 2 veïnes que confirmen que hi ha hagut un tiroteig, però no s'ha localitzat a ningú al lloc. Es comença a obrir una investigació i a partir d'aquí doncs, es crea un equip que acaba identificant a les persones d'un grup familiar que sembla que es dedicaven, doncs, o sorpresa, al narcotràfic, no? El tràfic de substàncies estupefaents, sobretot de cocaïna i d'heroïna, que encara està present a territori, que semblàvem que la teníem enterrada fa anys, doncs no ha desaparegut mai.
Carai.
En qualsevol cas, venien al detall aquest tipus de drogues, entre d'altres, es van fer, un cop ja s'identifiquen plenament, no? Es passa a fer l'entrada de domicilis d'aquestes persones, no? I allà entra tothom, entra Gei, entra Arro, unitat de drons, unitat canina, i també companys de seguretat ciutadana, donat el fet que sabien que allà hi havia armes doncs, llargues. No? I allà van trobar de tot, un munt d'armes de foc, entre elles un revòlver, munició de diferents calibres, revòlvers, com he dit, pistoles, escopetes, subfusells, bueno, tela, no? En total, 13 armes de foc, 11 armes blanques, una defensa elèctrica, una defensa rígida extensible i tot tipus de substàncies estupefaents, ketamina, heroïna, cocaïna, MDMA, marihuana...
Carai! No? Quin súper! Quin súper, sí. Mare meva!
Per tant, doncs, evidentment, bona notícia, no?, que aquestes persones doncs, hagin estat detingudes, i felicitar els companys per aquestes detencions.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I aquí està la situació, allò de, que tenia absolutament de tot en el súper, Mira, tengo ketamina, tengo cocaïna, tengo marihuana, ho tinc de tot, Pots escollir el que vulguis, que me lo quitan de les manos. És absolutament increïble moltes d'aquestes coses i una notícia cada dia d'això. I a vegades la Imma, quan parlo amb ella fora d'antena, em diu, mira, no te hablo más de comissacions de marihuana perquè si no és que estaríem tota l'estona parlant del mateix. Bé, és un problema que tenim enquistat, Estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que els dilluns tindrem aquí amb nosaltres una gran oportunitat, tenir l'oportunitat d'estar parlant amb el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia per parlar sobre oftalmologia. És a dir, que si teniu qualsevol dubte sobre visió i voleu que el doctor us pugui donar una resposta o alguna qüestió així, doncs ho podeu fer perquè el doctor Vivar respondrà als dubtes i consultes que més us preocupin, que vulgueu consultar amb ell, El mail radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com
Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Obrirem migdia Cope a Catalunya i Andorra. I obrirem migdia parlant de la greu manca de policia local que hi ha municipis del Segrià. Només 5 de 38 tenen policia local. Parlarem d'això després a migdia Cope Catalunya, entre altres coses, com la pregunta que tinc al cap, que li preguntarem als experts en cardiologia, si es pot trencar el cor per amor, o només queda una frase, o hi ha alguna relació. Es pot trencar el cor amb amor, per amor? Perquè hi ha gent que em diuen que sí, però bé, els experts ens ho diran després a migdia. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo quatre coses i poesies i torno de seguida. Fins ara.